l'Orde Dominical de Monsenyor Joan Josep Omella i Omella, arcabisbe de Barcelona.
Déu vos guard. Celebrem avui la jornada del Domund. En aquesta data tan missionera, el Papa Francesc ens convida a tots els cristians a viure el nostre compromís de batejats amb més generositat. Ens diu: tots estem convidats a sortir com a deixebles missioners, oferint cadascú els seus propis talents, la creativitat, la saviesa i l'experiència a portar el missatge de la tendresa i de la compassió de Déu a tota la família humana. 2000 anys després de l'inici de la missió, són moltes les àrees geogràfiques, culturals, humanes o socials en què Crist i el seu evangeli no han penetrat encara. Com no escoltar la crida que sorgeix d'aquesta situació? El mandat del Senyor, aneu doncs a tots els pobles, continua ressonant en el cor de tot batejat. Davant d'aquestes paraules de Jesús, hauríem de preguntar-nos tots, comunitats, batejats, consagrats, quin tipus de sordesa ens impedeix escoltar-lo? Quines resistències ens impedeixin a nosaltres, seguidors de Jesús, avançar amb coratge i valentia per aquest camí de la missió? Els homes i les dones del nostre temps tenen dret a conèixer la bona nova de Jesús. Qui ha conegut l'alegria de la trobada amb Crist Salvador no pot tenir-la tancada dins seu, l'ha d'irradiar. L'evangelització constitueix un servei òptim a la humanitat, amb vista a realitzar el projecte de Déu que consisteix en unir amb ell, per mitjà de Jesucrist, en eterna aliança d'amor, en l'amor i la unitat de l'Esperit Sant, tots els homes, fent-ne un poble de fills, de germans, lliures de tot mal i animats per sentiments d'autèntica caritat. En aquesta tasca estan compromesos els missioners. Així ho expressa un missioner d'Àfrica. En el nostre caminar humil ens acostem a les cases dels homes demanant sostre, menjar i amistat. I donem a canvi, com ens ho demana l'Evangeli, l'extraordinari regal de la pau. El missioner és l'home de la trobada amb Déu i amb els homes. És el testimoni de la presència activa de Déu en el món i és el guia per a tots els que el busquen. És el pregoner de l'amor entranyable i universal de Déu cap a tots els homes. Molts homes i dones de la nostra Església diocesana treballen com a missioners en els diferents continents del món, Amèrica Llatina, Àfrica, Àsia. Els recordem amb gran afecte, especialment en aquest dia. Demanem al Senyor que els enforteixi en aquesta preciosa tasca en què, certament, no els falten fatigues, disgustos i fins i tot persecució. Però, sabent-ho, perseveren amb goig en la missió que se'ls ha encomanat per mitjà de l'Església. Són admirables, són els fills predilectes de l'Església. Que el seu exemple animi els joves de les nostres comunitats cristianes perquè dediquin també la seva vida a donar a conèixer, estimar i servir Jesucrist, veritable Déu i home, únic camí a través del qual el món pot descobrir l'alta vocació a què és cridat. Però no n'hi ha prou amb la pregària i l'admiració pel que fan els missioners. Cal que nosaltres siguem més valents a proclamar Crist, també en els nostres ambients, perquè Jesús és bona notícia per als homes de tots els temps. És l'hora del teu compromís missioner, se'ns diu en aquesta Jornada Mundial de les Missions 2016. Sortim de la nostra terra, si el Senyor ens crida, i siguem generosos també amb la nostra aportació econòmica, que serà una gran ajuda per a les tasques missioneres a tots els continents del món. Acabo amb les paraules d'un poeta anònim. No et guardis, Déu, com es guarda una herència. La teva vocació, com la de la Mare de Déu, com la d'Israel, és deixar passar el Crist, donar-lo ara i a la llum, perquè el món es posi en camí cap a Déu. No et guardis, Déu, perquè robaries als altres, perquè el Messies ve per tot el poble, perquè totes les races esperen la salvació, perquè has estat posat com a testimoni de Déu per a tots. Estimats germans, que Déu us beneeixi a tots.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Estimat Ismael, sóc en Xavi. M'han dit que vindràs aquí. Espero que siguem molt amics. Quan arribis, primer t'ensenyaré la ciutat i et preguntaré què ha passat al teu país. Quin és el teu esport preferit? El meu és el bàsquet. Si t'agrada, hi jugarem a l'escola. També podem cuinar arròs amb tomàquet. Em surt boníssim. I si vols, jo t'ajudo a aprendre català i tu m'ensenyes el teu idioma. Aquí t'espero. Vine aviat. Xavi.
A Catalunya, les persones refugiades són persones benvingudes. Comitè per a l'acollida de les persones refugiades. Generalitat de Catalunya.
Gairebé 800 milions de persones passen fam al món, però plantar cara a la fam és a la teva mà.
És a la teva mà sembrar solidaritat.
És a la teva mà sembrar igualtat.
És a la teva mà sembrar futur.
Planta cara a la fam. Sembra. Mans Unides. Truca al 900-811-888 o entra a mansunides.org.
Ràdio Estel.
Benvinguts a Accent. Avui, Roman Jori entrevista Josefina Llargués, la guanyadora de 3 premis Gourmand Cookbook per la seva contribució al foment dels hàbits saludables. Ens presenta el seu llibre Aceite de coco, un regalo de la naturaleza. Josefina Llargués, avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació La Caixa i la Fundació Abertis.
Hola, bon dia, què tal, com esteu? Avui és diumenge i com cada diumenge tenim una convidat. I avui tenim una gran sorpresa. Hem trobat entre la literatura que es fa avui en dia la senyora Josefina Llargues, que és nutriciòloga i ens parlarà sobretot de menjar. I en aquest cas de l'oli de coco, que es veu que és una cosa que és boníssima per tothom. I com cada setmana, com sempre, procedirem a fer-li les preguntes de rigor. Bon dia, Josefina, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé, molt contenta d'estar aquí.
Doncs vinga, comencem. Per què s'ha disparat el número d'obesos?
Doncs mira, jo crec que bàsicament per l'elevat consum de carbohidrats i de sucres, no? Que és el que es transforma en carbohidrat doncs, quan no el cremes. Els carbohidrats són addictius i la gent en general en mengem massa.
Cocotero, obre la vida, obre el cel. Això ho dius tu, no? És una oració, sí, quasi.
Sí, s'ha considerat l'arbre de la vida perquè, a més, les poblacions dels països on es conrea el fan servir doncs, per tot. Per tractar malalties, per menjar, per cosmètics, per tot. I utilitzen tot absolutament del coco. Per això consideren l'arbre de la vida.
Té moltes aplicacions terapèutiques, diguem que infinites, segons tu, oi? Vist ja el que ens has dit fins ara.
Bueno, sí, té moltes aplicacions terapèutiques. Jo en el llibre ja en parlarem, m'he limitat a parlar d'algunes quantes perquè he consultat moltíssims estudis científics per parlar de les patologies que comento en el llibre, però a la dieta tradicional s'ha utilitzat per tractar qualsevol cosa, des d'una grip a una llaga d'estómac, a problemes de les genives, a temes de pell, absolutament per tot. És com un comodí.
Bueno, se'n fa sabó, també, oi?
També, també.
Ha sigut despreciat perquè n'hi ha poc?
Jo crec que ha sigut despreciat fins fa pocs anys perquè és un greix saturat. És un greix, bàsicament un 94% és greix saturat. Aleshores, els greixos han estat molt desprestigiats a Occident i després s'ha vist doncs, que el problema de les nostres malalties no és el greix, sinó un consum excessiu d'hidrats, no? Com comentava al principi.
L'oli de coco és igual a oli comercial, no? Perquè sembla que a les Índies era el que més importava.
Bé, l'oli de coco sí, va ser un oli comercial. El que passa que, igual que passa amb l'oli d'oliva, hi ha molts tipus d'oli de coco. Aleshores, hem de prioritzar el que sigui oli de coco verge. Perquè si no és verge, llavors ja no té les propietats que ha de tenir.
El cocotero no pot viure fora del clima tropical?
pel que jo sé, no. Necessita un clima idoni, necessita unes hores de sol mínimes, un terreny adequat. Aleshores, bueno, cada vegada es conrea més països, però bàsicament Indonèsia, Filipines i Índia són els, produeixen un 70, més d'un 70% del coco a nivell mundial.
El coco i el mango és el menjar de la gent de pocs recursos, no?
Bueno, això, sí,
situats
això,
fora d'aquí, evidentment.
Sí, que això de pocs recursos, des del punt de vista econòmic sí que és cert, però jo crec que des del punt de vista nutricional hauríem de pensar que ells tenen molts recursos i nosaltres menys, no? Perquè la nostra alimentació cada vegada és més deficitària en nutrients.
El coco és un producte de temporada?
No, en els països que el conreen, no. És un producte d'allà, de la seva terra, no? Com podria ser aquí qualsevol de les coses que nosaltres mengem. El que sí és un aliment que ve de lluny. No el tenim aquí a casa nostra.
Ara una pregunta una mica, oi? Aviam com t'ho podria dir. El cocotero admet agroquímics?
Doncs sí, n'admet. I per això n'hem de fer un consum responsable. Jo en el llibre faig molta incidència, sempre em faig incidència en els meus llibres perquè a mi em preocupa molt el medi ambient i la salut, no?, de les persones. Aleshores, n'hem de fer un consum responsable perquè si no és un oli verge, doncs probablement li han posat agroquímics per tindre una collita més gran i atendre la gran demanda que hi ha ara d'oli de coco. A Occident, bàsicament.
Diguem que s'ha posat de moda, doncs.
S'ha posat de moda. I a mi les modes amb alimentació, doncs, no m'agraden gaire perquè després causa amb que les poblacions que fan el conreu, per atendre aquesta demanda, com deia abans, doncs han de deixar de plantar plantes que ells utilitzaven normalment per la seva alimentació. I quan aquesta moda passi, que esperem que no, doncs, clar, ells es queden allà en plantacions que han perdut varietat d'altres vegetals i es queden allà en tots els cocos que segurament no els podrien vendre, no? Per això és important, doncs, el consum responsable.
Hidrogenat és igual a càncer? El poder no ho he llegit bé.
Bueno, no només càncer, els olis, els greixos hidrogenats, en general, de qualsevol greix que s'hidrogeni, que són molts, vull dir, en el supermercat en podem trobar, tu agafes una margarina, llegeixes la lletra petita, que cada vegada és més petita, no? No sé si és perquè no hi cap o perquè no la puguem llegir, parla de greixos hidrogenats. Aleshores, un greix hidrogenat és un greix molt dolent per la salut perquè aquell oli que en essència era líquid, doncs el saturen, és a dir, el converteixen en una cosa sòlida que nosaltres puguem untar en el pa d'una manera artificial, no? I això, quan tu metabolitzes, és molt dolent per la salut. I en el cas de l'oli de coco passa això, pot passar, doncs, en el cas de moltes margarines que trobem a nivell comercial, a brioixeria, ens mengem olis hidrogenats amb tot.
Per què consumir oli de coco verge?
Doncs per això que et comentava, perquè garantim que sigui un oli de coco similar, que no té les mateixes propietats, però el que consumeix un oli d'oliva verge. L'oli d'oliva verge no té competidor. Doncs l'oli de coco verge o qualsevol altre coco, oli de vegetal verge, doncs tampoc en tindria.
És un aliment de llarga duració?
Sí, l'oli de coco de bona qualitat pot durar en perfecte estat 2 anys. I no s'altera pels canvis de temperatura, perquè fins a 24 graus és estable, és a dir, té un aspecte bastant sòlid, com podria ser una mantega, i quan passem d'aquesta temperatura es torna líquid, però les seves propietats es mantenen.
Aviam, abans ho has explicat d'una forma molt planera, però ara tornes a fer incidència en la plana 30. Sempre he cregut que les grasses naturals no són bones, almenys per mi.
Les grasses naturals són boníssimes per la salut. De fet, tots els aliments saludables tenen greix. Tu fixa't, les olives tenen greix, no? Són tan bones, no?, les olives. L'oli d'oliva verge, estic parlant de coses que ens són properes, no? Fruits secs i llavors. Tot això té greixos de manera natural, greixos saludables. Els greixos que no són bons són els que jo em compro bueno, qualsevol brioixeria industrial, els greixos que hi ha allà dintre no són saludables, perquè no estan fets ni amb oli d'oliva ni amb un oli verge. O sigui, aquests greixos sí que són dolents, però els greixos propis d'un aliment, sense manipular, són bons.
Ja. Yeah. Quina és la quantitat ideal a menjar-ne?
Bé, jo amb una persona sana, diguem-ne, que no tingui res amb especial, jo crec que s'ha de consumir d'una manera natural. A mi, per exemple, per cuinar l'oli d'oliva verge és l'estrella, no?, per amanir amb cru, sobretot tot això. Però si un dia volem fer una fritura, alguna mica més especial, que hem de procurar no fregir gaire, doncs l'oli de coco té un punt de fusió molt més alt que l'oli d'oliva verge i, per tant, no s'oxida. En aquest cas seria molt més adequat. I el consum, doncs, un consum normal. Pues, avui me'n menjo una cullerada, jo a vegades vaig a la cuina, per exemple, i dic, pues, ara em menjo una cullerada d'oli de coco i ja està. No em preocupo si em menjo molt o si em menjo poc. Vull dir, una cullerada al dia en condicions normals seria suficient, però si tinc algun problema de salut, pues, la ingesta hauria de ser una mica superior.
Beneficis de l'oli de coco.
Mira, l'oli de coco tonifica el sistema immunològic. Això en parlo al llarg del llibre.
Sí, no hi ha.
Proporciona energia immediata. Prevé la salut cardiovascular, contràriament al que es creu, doncs no augmenta els nivells de colesterol en sang. A nivell cerebral i digestiu també és molt bo, regula el funcionament de la glàndula tiroides, per tant, ens ajuda a perdre pes d'una manera saludable. I a nivell cosmètic, doncs, també és molt bo a nivell cosmètic.
Dius una cosa que m'ha cridat molt l'atenció. Dius que el colesterol és indispensable per la vida. Deu ser el colesterol bo, que diu que n'hi ha de bo i de dolent. Jo no sé quin és un ni quin és l'altre.
Bueno, els dos tenen la seva funció, eh? El que passa que, clar, els nivells de colesterol bo, diguem-ne, són els que haurien de superar a l'altre, no? Però cadascú té la seva funció. Aleshores, el colesterol és indispensable per la vida. El nostre cervell està format bàsicament de colesterol, necessitem el colesterol. I el que passa ara és que obtenim greix de fonts no saludables. Aquest és el problema.
Formació dels casos cetònics. Què és això?
Els casos cetònics... Els àcids grassos poden ser de cadena llarga, bueno, hi ha diferents tipus d'àcids grassos. Jo el llibre comparo molt els de cadena llarga amb els de cadena mitja, que són els que té l'oli de coco. I els de cadena mitja, presents en l'oli de coco, es converteixen en energia immediata, és a dir, no passen al nostre aparell digestiu per metabolitzar-se, sinó que van directament al fetge. Aleshores, els podem utilitzar com a font d'energia immediata si jo necessito una energia extra en aquell moment, o si no, es converteixen en cossos cetònics que el nostre organisme pot utilitzar quan li facin falta.
Relació entre el coco i el control de pes, que això sí que ens interessa a tots.
Això ens interessa a tots. Bueno, s'ha de puntualitzar que per tenir un pes adequat a les nostres característiques, que això jo sempre ho dic a les persones que em consulten, no?, que venen a visitar-me per perdre pes, no tots tenim el mateix cos, per tant, no tots hem de pesar igual. O sigui, un pes saludable, l'oli de coco va molt bé, per això que comentava, de que no es metabolitza igual que els altres olis, i per tant no s'acumula en forma de michelins. Ara bé, ha d'anar acompanyat d'una dieta saludable i d'exercici. No puc pensar que si cada dia menjo de tot i estic assentat tot el dia sense fer res, prenent-me dues cullerades d'oli de coco, perdré 10 quilos. No. És un aliment que ens ajuda perquè no s'acumula en forma de greix.
Al Pacífic no hi havia diabetis?
Bueno, doncs no podem afirmar categòricament que hi havia zero diabetis, però sí que és cert és que les poblacions que feien una dieta tradicional, la incidència de diabetis era baixíssima, si n'hi havia. Per què? Perquè consumien, bàsicament, dic consumien perquè la majoria s'han apuntat al carro de la dieta occidental i ara sí que hi ha diabetis.
Ah, però...
Ara sí, però quan feien la seva dieta tradicional no, que era bàsicament coco, sí, en totes les seves formes, peix que pescaven i fruites que els hi donava la naturalesa. No hi havia farines ni sucres.
Ah.
En quan s'han apuntat a... El carro, com deia, de la dieta occidental, totes aquestes patologies que ens són pròpies a nosaltres s'han disparat.
En cosmètica ja ve... Jo des de petit havia vist el sabó de coco.
Sí,
o sigui,
sí.
És molt antic, no?
És molt antic. El que passa que ara ha tingut un boom, no? Ens movem també per modes, com dèiem, a Occident. Necessitem així com líders, no? A tots nivells, doncs, i la nutrició no se n'escapa d'això. I ara, doncs, bueno, l'utilització de l'oli de coco en cosmètica és molt més àmplia i, a més, pot ser casolana perfectament, no cal comprar cosmètics preparats.
Per què es tenen que evitar les fragàncies de coco?
Bueno, les fragàncies de coco i les fragàncies en general, perquè dins de... quan nosaltres llegim una etiqueta d'un cosmètic i posa fragància, dins d'aquesta paraula tan maca, hi poden haver més de 3.000 químics amagats. És a dir, aquesta paraula no saps el que t'estàs posant en pell. Tu dius fragància i, bueno, penses, mira, fa bona olor. I és veritat que en fa, però, clar, tu no saps què hi ha allà dintre. Aleshores, i ara estic escrivint un llibre precisament sense sobre cosmètica saludable i t'esgarrifa quan rasques una mica al veure la quantitat de porqueria que ens posem també per fora, no?, a part de la que puguem menjar.
O sigui, el Chanel número 5, jo no sé què ens posem, no?
Bueno, no sé, jo em miraria bé la composició.
Lo natural és sempre la millor opció, oi que sí?
Jo crec que sí, que ser natural com a persona, menjar natural, tenir un estil de vida natural, jo crec que això és la base de la salut i la felicitat per mi.
Propietats per la pell, quina té el coco?
El coco és un greix natural que podríem posar-nos perfectament oli d'oliva, que era el cosmètic de les nostres àvies, no?, de les àvies. Però l'oli de coco té la propietat que és molt hidratant. A més, va molt bé per persones que tinguin problemes tipus eczemes, dermatitis, perquè té propietats antimicrobianes i antifúngiques. I, a més, s'absorbeix ràpid. Tot i que pot semblar que et quedes molt pringat, no?, és molt enganxifós, doncs si t'ho poses després de la dutxa amb la pell una miqueta encara humida, sense excedir-te amb la quantitat, al cap de pocs minuts ja la pell ho ha absorbit totalment. Això és una mostra de que és un greix totalment natural, no? I, d'alguna manera, estàs alimentant també el teu cos des de fora, perquè ja sabem que el que ens posem en pell passa també torrent sanguini.
Ja. Yeah. És un gran reestructurant del cabell, no?, també.
També es pot utilitzar per mascaretes capilars, en cas de caspa, per puntes obertes... El podem fer servir per moltes coses.
L'aigua calenta no va bé per la salut?
Veure-la o a la pell, et refereixes?
A la pell, suposo.
A la pell, l'aigua molt calenta, no. Bueno, si tu et dutxes amb aigua calentona i acabes amb aigua freda, d'acord, sí, perquè llavors el que fas és estimular tot el sistema circulatori. Però si tu et dutxes amb aigua molt calenta, doncs també el manto lipídic de la pell, doncs, es va perdent, és millor l'aigua més aviat tèbia, sense que sigui massa calenta, i acabar, com deia, doncs, amb aigua freda, això seria l'ideal.
I després també dius que va bé per la depilació.
Sí, en lloc d'utilitzar cremes depilatòries, et pots posar una capa una mica gruixudeta, no? No només com hidratant, sinó una miqueta més, i llavors, doncs depilar-te o fins i tot afaitar-te, i va molt bé.
És un antipolls, no?, també.
També el pots fer servir per tractar els polls, que, mira, jo ho parlàvem a casa, jo quan era petita no havia tingut mai polls, i cap dels meus amics tenia polls, i ara no sé què passa amb els nanos...
Agafen polls, la cria de les criatures d'avui en dia.
Però no sé d'on venen els polls. És un dubte que m'agradaria aclarir alguna vegada a la meva vida, perquè és que no ho entenc, no ho entenc, eh? I aleshores és un tractament natural, perquè els tractaments per polls, pels nanos, són molt agressius. Hi ha una quantitat de químics, el que comentàvem abans, que no ho pensem, i el nano que agafa polls molt sovint, tot el dia, li estàs posant una quantitat de porqueria al seu cos increïble. Aleshores, l'oli de coco... barrejat amb oli essencial d'arbre del te, vull dir, hi ha moltes coses naturals per acabar amb els polls.
És un gran exfoliant per les mans, no?, també.
Sí, ens podem fer exfoliants pel cos, per la cara, per les mans, amb oli de coco, barrejat amb diferents coses. Pot ser amb sal marina, pot ser amb sucre integral de canya. Qui no vulgui sucre integral de canya perquè és més car, ho pot fer amb sucre blanc, també, no?
Sí.
És un exfoliant natural i molt econòmic.
L'oli de coco per les mascotes, què vols dir amb això? Pel gos també li haig de posar oli de coco?
Li pots posar. Si el gos, per exemple, té algun problema de dermatitis, a vegades els gossos allò que rasca, no? Sobretot els que no tenen... Bueno, jo no tinc gos, tinc gats, ja. Però els que tenen menys pèl, de vegades es fan feridetes quan es rasquen. Doncs li pots posar oli de coco. I si li agrada, que hi ha animals que els hi agrada... L'altre dia una noia em va enviar un vídeo del seu gatet, que es menja l'oli de coco, li encanta. I es veia el gatet menjant-se'l, no? Si li agrada, li pots barrejar amb el menjar o posar-li a les potes perquè se'l llepi, perquè l'estàs, doncs, hidratant i, a més, té aquesta propietat que comentàvem, no?, que és antimicrobiana.
És bo pel sangrat nasal, també, no?
També, també et pots posar coco... És que el coco és un tot terreny.
No, ja ho he vist.
Que hi ha altres coses naturals que també. El que passa que el llibre està centrat en l'oli de coco, no? No vull dir que sigui l'única. Que ens serveix per tot. Tu compres un pot d'oli de coco de bona qualitat, que et costarà una mica més car, però tot i així és més barat que qualsevol cosmètic, molt més i totalment saludable.
Repelen els insectes. Em sembla que per això ja es comercialitzava a Occident, no?, com a repulsiu dels insectes.
Bueno, te'l pots posar com a repel·lent d'insectes i si a més li afegeixes, fas alguna fórmula que li afegeixes olis essencials que van bé per aquesta funció, doncs encara millor, també per protector del sol, per moltes coses.
És un aliment fabulós pel que dius, no?
Jo crec que sí, i bueno, qui s'animi a llegir-lo veurà que a la darrera part del llibre hi ha molta bibliografia que es pot consultar, vull dir, no m'he inventat res, tot és contrastat, almenys el que es diu al llibre,
sí.
Tot és contrastat, i poden aprofundir amb totes les investigacions que s'estan fent.
Llet de coco daurada.
Bueno, això és una recepta.
Ah, és una recepta.
És una recepta, que aquest nom és molt maco, no?, oi? Perquè també porta cúrcuma i per això queda de color, doncs, daurat, no?, que és aquest color tan maco ataronjat de la cúrcuma.
Els curris, de ser molt corrents, estan a la Índia. Allà se'n fa molt, no?, d'oli de coco. També n'hi posen els curris.
A la Índia s'utilitza molt el coco, sobretot, no només en forma d'oli, sinó llet de coco, tot això es fa servir molt. I el coco és un fruit molt venerat i molt utilitzat a la Índia. Sí, en els curris, sempre que vols fer un curri, li poses bàsicament llet de coco, més que oli, però també li pots posar oli.
Té aplicació a totes les cuines.
Sí, jo crec que a totes les cuines. A mi m'agrada molt agafar coses de diferents cuines. La Mediterrània m'encanta, però jo crec que hi ha altres cuines que tenen coses molt interessants i val la pena, doncs, aprofitar-les.
Els plaers saludables, amb dues paraules.
Bueno, doncs aquells que no et fan mal i et donen molta alegria.
Saltejat de tempura marinat.
Bueno, ja no recordo exactament les receptes del llibre, però un saltat és que el pots fer, doncs, això, amb oli de coco, com faries el tempe. Ah, deu ser el de tempe.
Ah.
El tempe és un producte originari d'Indonèsia que es fa a partir de la soja fermentada. Llavors tu marines el tempe i el saltes amb oli de coco i li pots posar verdures i el que vulguis.
També és bo per l'acné, he llegit.
Perdó, sí. És bo per l'acné per aquestes propietats que comentàvem, antimicrobianes i antibacterianes. En general li va bé a tothom. Hi pot haver un cas que pel que sigui doncs no li funcioni, no? Però en general va molt bé.
També desodorant, no?
També pots fer desodorants, pots fer pasta de dents, pots fer res, ho pots fer tot. Ja no compres més cosmètics.
No, des de luego. Jo, després d'això, tu ja et sembla que aniré a la fruiteria a buscar els cosmètics. Bueno, doncs fins aquí. És un llibre molt ben escrit sobre l'oli de coco i les seves aplicacions. Llegiu L'aceite de coco de Josefina Llargas. És fantàstic, us el recomano. Bueno, doncs...